sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Com esteu? És dimecres 1 de juny de l'any 2016. Arribem ja al nostre programa número 93 del Sempre amb tu. Molt bon dia, Fini.
Què tal? Bon dia.
Anem a repassar tot seguit l'actualitat del nostre municipi, com sempre també una miqueta d'entreteniment per passar-ho bé al llarg de la pròxima hora en directe aquí a la Cala Ràdio. Avui obrim programa fent-nos en ressò les notícies del que va passar ahir al ple de l'Ametlla de Mar, un ple que va revocar el títol d'alcalde honorari i perpetu a Francisco Franco i també el de fill adoptiu a Francisco Labadie, entre altres moltes coses que explicarem aquí al Sempre amb tu. Això pel que fa al temps de les notícies, però també, com sempre, és dimecres i per tant tindrem saló de lectura.
Recomanacions que ens arribaran una setmana més des de la nostra biblioteca, en Doctor Frías, de la mà de Dani Boquera.
Recomanacions que avui passen per coses d'intriga i alguna coseta romàntica, d'amor.
Esos llibres són molt bonics, perquè no vols acabar, no vols acabar. Se te tanquen els ulls, però tu vols saber què passa.
Sempre, sempre vols anar veient. De fet, parlarem sobre una trilogia i sobre també dues novel·les. Temps per l'entrevista, la segona part del programa.
Avui a l'entrevista parlarem d'aquesta manifestació que té lloc diumenge a Barcelona, a la plaça Universitat fins a la plaça Catedral, en què anem a reivindicar el riu Ebre, l'Ebre sense cabals, és la mort del Delta. Qui ens acompanyarà?
Avui ens acompanyarà el portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, Manolo Tomàs. Com ja saben, doncs, després doncs, que el govern espanyol en funcions aprovés aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, que ja hem anat parlant als serveis informatius, doncs el moviment a la plataforma en defensa de l'Ebre torna a sortir al carrer en aquest sentit i torna a reivindicar doncs, que es modifiqui aquest pla per la supervivència del Delta de l'Ebre.
I a la part final del programa tancarem amb les emocions, amb la Ruth Freixeda, seguirem parlant dels errors més freqüents. Si la setmana passada, recordem, parlàvem de les etiquetes, avui tractarem la generalització.
Sí, no? Que és com fer tot, englobar-ho tot a lo grande, no? No anar al cas en concret, sinó
sí.
Tothom és igual, no? Posar al final són posar etiquetes, però a lo grande, no?
Sí.
En el volum més gros. Com ja veieu, molts de continguts que compartirem tot seguit al nostre Sempre amb tu. El millor que podeu fer és quedar-vos enganxats a la ràdio i escoltar-nos. Comença el magazín d'avui dimecres, 1 de juny.
Les notícies de la Cala Ràdio.
L'actualitat d'aquest dimecres 1 de juny de 2016, el ple revoca el títol d'alcalde honorari i perpetu a Francisco Franco i el de fill adoptiu a Francisco Labadie.
També es va aprovar la modificació del conveni per poder fer front al pagament de la residència d'avis. Els alcaldes del Baix Ebre reclamaran al Ministeri d'Indústria més capacitat energètica.
La reivindicació es farà conjuntament amb el govern de la Generalitat i amb l'objectiu d'estar preparats davant possibles implantacions industrials al territori. Un advocat presenta una demanda contra l'Ajuntament de Tortosa per incompliment de la Llei de Memòria Històrica.
Sol·licita que es prengui declaració el secretari general del consistori, de l'alcalde Ferran Bel i de la consellera de Governació, Meritxell Borràs. 130 pacients del Camp de Tarragona i l'Ebre esperen un trasplantament d'òrgan.
Enguany s'han registrat 6 donants a la demarcació, la majoria a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Aquests són els temes que repassem tot seguit a les notícies de la Cala Ràdio. Aquest dimarts hi va haver sessió plenària a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, l'ordinària del mes de maig. Un ple esperat des de feia uns dies, després de l'anunci que el dictador Francisco Franco encara era alcalde honorari i perpetu de la població. Un nomen que li va ser revocat per unanimitat de totes les forces polítiques en el desè punt del ple i que va venir precedit per la revocació també del títol de fill adoptiu a Francisco Labadie, qui va ser governador civil a Tarragona i cap provincial de la Falange espanyola. Un nom, el de Labadie, que encara conserva un dels carrers del municipi i que, segons l'alcalde, ja s'està treballant per a canviar-lo, al igual que altres carrers com el de Bisbe Bilbao. L'alcalde i portaveu d'Esquerra Republicana, Jordi Gazeni, va fer esment especial a la revocació d'aquest nomenament en la seva valoració del ple d'ahir dimarts.
Bé, doncs avui molt positiu per poder desencallar un dels problemes doncs, que ens genera el passat, un passat que tenim molt present, malauradament, per la gestió nefasta dels antics governs i majories absolutes de Convergència. I en aquest cas, pues, és sobretot el punt més important era aquest acord d'arribar, després de moltes i dures negociacions amb l'empresa constructora de la residència d'Avis, un acord que ens ofega però que ens permetrà doncs, poder fer front al pagament d'aquest equipament de la residència d'Avis, doncs que la voluntat és obrir-la, però primer havíem de solventar la situació del pagament. També avui tindré en compte doncs, que s'ha aprovat doncs, la revocació del nomenament d'alcalde honorífic i perpetu doncs, del dictador, i això que, doncs, que era una cosa que era un deure i que havíem de fer i avui ha pogut passar amb tota normalitat.
Unanimitat en aquest punt, com també ara ho escoltàvem amb la ratificació del conveni del dret de superfície per la construcció i conservació de la residència d'Avis del municipi. De fet, després de l'aprovació en el ple aquest mateix matí de dimecres, ja s'ha formalitzat la signatura de l'acord amb l'empresa constructora. Això a la pràctica suposa l'augment de la durada del contracte de 10 a 20 anys per facilitar el pagament dels costos, donat que la situació econòmica de l'Ajuntament no permetia fer front a l'anterior plantejament. L'alcalde ha assegurat que després de dures negociacions amb l'empresa constructora es feliciten per poder arribar a l'acord i poder fer aquest primer pas per posar en marxa la residència. Precisament d'aquesta qüestió en van parlar els portaveus de Compromís per la Cala i Plataforma Calera en les seves valoracions de la sessió ordinària del mes de maig. El portaveu de Compromís per la Cala, Antonio Espuny, destaca que aquesta ratificació desencalla un tema heretat del passat.
La valoració és una valoració, en aquest cas, crec que és positiva en quant que aquest equip de govern ha sigut capaç de preparar un nou conveni per a l'empresa que va construir la residència amb un compromís de pagament d'uns 450.000 euros que duren 4 anys. A partir d'aquests 4 anys s'incrementa la quantitat, però esperem que el problema de la residència ja estigui resolt o per almenys que l'Ajuntament en contrapartida pugui tindre algun ingrés addicional. Aquesta és una quantitat que l'Ajuntament amb molt d'esforç podrà fer front, però sempre patint i volent que, i dolent-li que aquests diners haguessin pogut anar destinats avui per avui a altres fins que haguessin tingut que ser més productius pel nostre poble per a donar feina als nostres ciutadans.
També en fa referència a la portaveu de Plataforma Galera, Marta Font.
Doncs per al nostre grup, el punt més important d'aquest ple de tràmit del mes de maig, sense cap dubte, va ser la modificació i el pagament del contracte de la residència. Portem arrastant aquest problema durant molt de temps i ara s'ha trobat una bona solució per intentar pagar-ho, tot i que allargarem els anys. Malauradament, són fantasmes del passat que, per desgràcia, els tindrem presents en aquest futur que ens espera.
Pel que fa a la valoració del cap de l'oposició i portaveu de Convergència i Unió, Joan Pere Gómez va insistir en que era un altre plenari on no es tractaven temes locals i mostrava preocupació per la gestió econòmica.
Una vegada més, és el tercer ple que fem aquest any 2016 i es demostra que tenim un govern sense idees, sense projectes, com molt bé es demostra una altra vegada que cap dels punts d'ordre del dia estan plantejant temes d'interès local, sempre parlem de convenis en la Diputació, consells comarcals, i també com hem demostrat i hem denunciat que econòmicament no s'està actuant per corregir el que ells tan mal parlaven de l'economia dolenta que s'han trobat. I per tant, què demanem? Demanem que no es parli tant del passat i demanem que per favor es dediquin a parlar de futur i a gestionar el que tenen. Perquè és que parlant del passat no resoldrem els problemes del futur. Per tant, des de Convergència ens obrim a ajudar amb este govern en tot el que sigui a futur i, evidentment, nosaltres estarem a la seva disposició.
De fet, els convergents van protagonitzar el torn de precs i preguntes amb diverses qüestions. Un dels temes més comentats va ser el referent a la neteja de les platges del municipi i la seva conservació com un dels actius turístics de la població. En el ple es va informar de la compra d'una nova màquina per netejar les platges, així com de la situació de les platges de Pixavaques, Boncapó i Calapepó, que són les més malmeses. Des del govern esperen que a mitjans del mes de juny es puguin fer les actuacions necessàries. L'àmbit turístic també va ocupar un ple més part del torn final, donat que el grup municipal de CiU va plantejar a l'equip de govern la recuperació del patronat de turisme perquè es poguessin debatre les accions turístiques, alhora que va preguntar sobre com es reinvertiria la taxa turística. El Batlle va expressar que estudiaran la creació d'una taula de debat del sector. Tanmateix, a la proposta de reorganitzar el cartipàs municipal per dedicar un regidor a les carteres de turisme i comerç, l'alcalde va exposar que són eixos claus per la dinamització econòmica de la població i que per això depenen de l'alcaldia, deixant clar que no hi haurà canvis. En el debat plenari també es va parlar sobre les dades del butlletí del primer trimestre de 2016 de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, que donava un descens de l'afiliació d'un menys 12% a l'Ametlla de Mar i que destacava que el motor econòmic més important de la població és el sector dels serveis lligats al turisme. Un increment que des del govern, tal com es va explicar en la presentació, diuen, ve lligat a les aturades del sector de l'encerclament del peix blau i un fet que comporta que els mariners vagin a l'atur. A més, van ser crítics argumentant que l'anterior equip de govern no havia promogut la instal·lació d'empreses al polígon industrial que permetria tenir avui dia més ocupació al municipi. El portaveu convergent lamentava que sempre s'acabés parlant del passat i per això el primer tinent d'alcalde va puntualitzar que el govern dedica un 70% del temps a gestionar encara problemes del passat.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Ahir va haver sessió plenària a l'Ametlla de Mar, però també va haver Consell d'Alcaldes del Baix Ebre que vol tenir a punt tots els polígons industrials del territori davant la possible arribada d'empreses. És per això que volen subsanar el que consideren un dèficit d'energia elèctrica que tenen les Terres de l'Ebre i en particular també la comarca del Baix Ebre.
El president del Consell Comarcal del Baix Ebre i l'alcalde de l'aldea, Dani Andreu, ha explicat que actualment, si s'hagués de cobrir tota la superfície industrial disponible, no s'arribaria a cobrir ni el 10% de les necessitats energètiques. Tenim una línia tancada de 110 quilowatts i si arribés una gran empresa al territori potser li hauríem de dir que no, ha manifestat. És per això que, d'acord amb el govern, treballarem perquè el Ministeri d'Indústria compleixi els seus compromisos i solucioni els problemes de capacitat energètica al territori. El president del Consell Comarcal ha recordat que el Ministeri no ha complert amb el pla energètic que incloïa una estació transformadora de 400 quilowatts i que s'ubicaria entre l'aldea, Camarles i Deltebre. Amb això tindríem les necessitats cobertes, ha assegurat Andreu. Creiem que és el moment d'iniciar una reivindicació necessària, legítima i de futur, perquè les Terres de l'Ebre són més grans productors d'energia, però som deficitaris en rebre-la, va afegir. Els alcaldes també creuen que cal incidir ara per tindre les condicions òptimes perquè quan acabi la crisi del territori estigui a punt per cobrir les necessitats de qualsevol implantació industrial que es vulgui assentar-se a la comarca.
I més encara sobre la consulta sobre el monument del riu Ebre a Tortosa, i és que l'advocat de Madrid especialitzat en drets humans i memòria històrica, Eduardo Ranz, va presentar aquest dimarts al jutjat contenciós administratiu de Tarragona una demanda contra l'Ajuntament de Tortosa pel que considera que és un incompliment de la llei de memòria històrica. El lletrat argumenta que el monument franquista del riu Ebre vulnera l'article 15 d'aquesta normativa. En la seva demanda, l'advocat demana que es prengui declaració al secretari general del consistori, a l'alcalde Ferran Bel i a la consellera de Governació de la Generalitat, Meritxell Borràs. L'advocat ha registrat la demanda aquest dimarts 31 de maig, tan sols 3 dies després que Tortosa dugués a terme una consulta popular on el 68% dels veïns que van votar van optar per l'opció de mantenir, reinterpretar i contextualitzar el monument. i més xifres per a tancar l'informatiu, en aquest cas de transplantaments. I és que un total de 130 pacients del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre es troben en llista d'espera per ser transplantats.
A 30 d'abril, 109 tarragonins esperaven un ronyó, 11 un transplantament de fetge, 7 una intervenció de pulmó i 3 de cor. L'any passat es va registrar un total de 19 donants d'òrgans a la demarcació i en el que portem d'any ja en són 6, 5 a Tarragona i 1 a Reus. Enguany només s'han produït una negativa familiar a la donació. D'altra banda, també fins a l'abril, 34 pacients de la demarcació havien rebut un transplantament. En concret, són 26 de ronyó, dels quals 4 eren de donants vius, 5 de pulmó, 2 de fetge i 1 de cor. Coincidint amb la commemoració del Dia del Donant, els principals hospitals del territori organitzen actes informatius en què persones transplantades expliquen la seva experiència als usuaris. Els facultatius recorden la importància de plantejar-se el fet de fer-se donant i de parlar-ho amb l'entorn familiar.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Moment per anar a la previsió del temps, un dia més amb la Carme Farnell. Carme, com estàs? Bon dia.
Bon dia, comencem el mes de juny i ho fem parlant d'un temps estable al llarg del dia d'avui. S'espera que torni a fer sol arreu de la zona amb una miqueta de vent de mestral que afavoreix que les temperatures màximes siguin més altes arran de costa, pujant fins a aquests 26-27 graus. Per tant, avui tornarem a parlar d'un ambient força agradable. Cal dir que durant el migdia podrien créixer algunes nuvolades en punts del prelitoral, però seran força inofensives perquè no han de deixar ruixats. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix a l'Ametlla de Mar, temperatura de 23,9 graus centígrads, per tant, augmentant ja aquesta temperatura, humitat relativa del 31%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat a les notícies de la Cala Ràdio d'aquest dimecres 1 de juny de 2016. Més informació cada hora als butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacala-rtv. I anem ja ràpidament cap a la primera de les nostres seccions. Amb aquest dimecres, ja sabeu, ens agrada la lectura, ens agrada llegir. Per tant, sempre usem les nostres recomanacions literàries al Saló de Lectura. Un dia més s'acosta al nostre estudi Dani Boquera per recomanar-nos alguns dels títols que estan disponibles a la biblioteca Doctor Frías. El Sempre amb tu, dimecres, Saló de Lectura. Un dimecres més, el primer del mes de juny, anem ja cap al nostre Saló de Lectura. Ho fem com sempre amb Dani Boquera. Dani, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Dani, anem a repassar més novel·les, més propostes literàries, doncs, perquè els nostres oients, com sempre, doncs, tinguin esta opció, esta possibilitat de llegir una estoneta i entretindre's amb la lectura. Avui, la intriga i l'amor seran protagonistes de la nostra secció, eh?
Doncs sí, avui no parlem de novetats en el sentit de que no són llibres que hagin sortit enguany, són d'anys anteriors, però la selecció que presentarem, que ens han passat els companys de la biblioteca, doncs són llibres molt recomanables per la lectura. Jo, de fet, ja n'hi ha un, quan m'ho estava llegint abans, que segurament aquesta tarda passaré i si està disponible me reservo.
T'anava a dir que no cal que siguin novetats, allò, últimes primícies recents sortints del forn per poder-los llegir, perquè moltes vegades, escolta, hi ha tants de llibres disponibles que es pot començar per qualsevol, sigui vell o sigui nou, si apreciem qualsevol títol, perquè sens dubte doncs, són interessants per a passar una bona estona, per a fer cultura al final. Si et sembla, comencem per una trilogia. Això de les trilogies mos agrada, eh? Este pack de novel·les, per dir-ho d'alguna forma, que es diu del Batthan, o
Batthan.
Batthan.
La trilogia Batthan. Del Batthan, exacte. És una mica complicat.
Complicat de pronunciar.
Sí. Doncs sí, és de l'escriptora Dolores Redondo Meira. Podem dir que aquesta trilogia respon al gènere de la novel·la negra, tot i que ella va començar escrivint històries curtes i contes infantils, i va ser l'any 2009 que publicava la seva primera novel·la, Els privilegis de l'Àngel. Aquesta trilogia està composada per tres llibres amb els títols El guardià invisible, El llegat en els ossos i L'ofrena a la tempesta. Uh-huh. El primer, El guardià invisible...
De fet, hem de dir que està abans, perdona... T'anava a dir que aquesta autora va començar a publicar no fa massa, el 2009, vull dir que
exacte.
És bastant jove en aquest sentit.
Sí, exacte, en el món de l'escriptura, diguem, de novel·les, sí que és novedosa, diguem, i té bastants seguidors.
Anem a parlar sobre El guardià invisible.
Exacte, és el primer títol de la trilogia que s'inicia amb el descobriment en els marges del riu Batthan el cos nu d'un adolescent, l'Ainhoa Elizasu. L'inspectora d'homicidis de la Policia Foral de Navarra, la Maya Salazar, serà l'encarregada de dirigir la recerca que la portarà a tornar al poble de Elizondo, el lloc on va néixer i del que sempre ha volgut fugir. La història es desenvolupa en dos fronts. Per una banda, el front professional, centrat en la resolució d'una sèrie de crims que s'anomenen de l'assassí de Basajuan, i l'altre front seria el personal o familiar de la protagonista. Una mica, doncs, la història aniria al voltant d'aquests dos camins i que ens introdueix en aquesta història.
Mm-hmm. És el primer dels títols, El guardià invisible, d'aquesta trilogia. El segon és El llegat en els ossos.
El llegat en els ossos, exacte. Encara que el primer volum es va tancar la trama de la investigació de l'assassinat del Basajuan, el segon lliurament comença amb el judici contra el padastre de la jove Johanna Márquez. Amaya és reclamada per la policia, ja que l'acusat acaba de suïcidar-se en els banys del jutjat i ha deixat una nota dirigida a la inspectora. Una nota amb un sol missatge. Tàrtalo. Amaya Salazar haurà de descobrir el seu significat i al mateix temps coneixerem detalls inquietants del seu passat.
Amb això dels noms, l'autora l'ha buscat rebuscats, eh?
Doncs sí, són noms, m'imagino, així, d'origen basc,
no?
De la zona esta de Navarra, i mos resulta una mica complicat.
Però pronunciar-los, eh?
Pronunciar-los, sí,
noms,
pronunciar-los.
Entenc que quotidians en aquella zona. I per últim, l'últim lliurament de la trilogia és Ofrena a la tempesta.
Exacte, Ofrena a la tempesta. Ha passat un mes des que la Maya Salazar, la protagonista de tota la trilogia, va recuperar el seu fill i va detenir en Berasategui. Però malgrat que la Guàrdia Civil i el jutge Marquina donen per morta la Rosario, la inspectora de la policia foral sent que no està lliure del perill. La mort d'una nena a Elizondo, el seu poble natal, que la besàvia de la criatura atribueix a l'Inguma, el dimoni que immobilitza els dorments, es veu el seu alè i els treu la vida mentre dormen, aixeca les sospites de la Maya. Arran de les anàlisis del doctor Sant Martín, la inspectora comença a investigar altres morts de nadons i aviat descobreix un rastre d'horror que culmina amb la mort inexplicable d'en Berasategui a la seva cel·la i la trepidant investigació que portarà la Maya a l'autèntic origen dels successos que han colpit la vall del Batthan. I mentrestant, des del bosc, arriba una tempesta impressionant per enterrar la veritat més demolidora. Aquest és l'últim lliurament de la trilogia i es veu que faran una pel·lícula de tota la trilogia. Es veu que els drets d'adaptació ja han estat adquirits. I també, com ha passat més d'un llibre que m'ha explicat aquí, es veu que també han fet una espècie de rutes guiades pels llocs que van apareixent al llarg d'aquestes tres novel·les.
D'aquestes tres novel·les, correcte. Per tant, doncs, aquesta trilogia del Batthan, diguem-ho bé, disponible a la biblioteca Doctor Frías aquí a la Milla de Mar. Llegiu ràpid perquè després t'hauran la pel·lícula i passarà com tot, que primer mirem la pel·lícula en comptes de llegir el llibre i diem quina desil·lusió. I aquells que s'han llegit el llibre i veuen la pel·lícula doncs diuen, és que no és una traducció literal al món del cinema, sinó que és només doncs, una, bueno, una interpretació, no? un argument paregut. Són algunes de les novel·les que avui us hem volgut presentar, però en tenim més. Aquí hem parlat sobretot d'intriga. Anem a parlar una miqueta d'amor, no?
Exacte, l'obra romàntica.
I Cadenes, de la Estíbaliz Gallaga.
Exacte, Lazos i Cadenes. Aquesta va sortir el juny del 2009. És una novel·la romàntica. De fet, és una apassionant història d'amor i coratge en les plantacions de la Nova Orleans esclavista. És a dir, que ens situem en una època de la qual encara no havíem parlat en cap novel·la. Uh-huh. Havíem parlat de diferents llocs, d'Espanya i del resto del món, en diferents èpoques. París havia sortit molt. Aquí ens situem doncs, als Estats Units, a l'època de l'esclavisme, les plantacions de cotó, de Nova Orleans. De fet, l'acció passa el 1837 a Virgínia, en un món d'amos i esclaus, ancorat en el passat i subjecte a fèrries tradicions. La jove i vella hereva Catherine Lacroix trencarà totes les normes establertes per complir la promesa feta a una esclava al seu llit de mort. Anys després, en una terra estremida per la lluita entre el nord i el sud, dues germanes de caràcters oposats, la Charlotte, apassionada i rebel, i Hortensia, prudent i sensible, coneixeran l'amor i la guerra, el luxe i el sofriment. S'enfrontaran a una veritat que les ha de posar a prova, obligant-les a qüestionar totes les seves creences i, fins i tot, la seva pròpia identitat. Descobriran així que només unides aconseguiran superar l'adversitat, que l'amor no entén de classes ni de convencions.
Veurem, doncs, quina és aquesta prova que han de superar les dues germanes, la Charlotte i la Hortensia, que tenen caràcters totalment diferenciats, ja ho heu escoltat. Més novel·les, i és la darrera, ja que avui us proposem en el nostre saló de lectura, una de l'Antonio Garrido, que es diu El lector de cadàveres.
Exacte, aquesta és la que jo crec que és la d'aquestes que expliquem avui, la primera que voldré llegir. M'ha cridat l'atenció el que explicarem ara d'ella.
Però ja has acabat els llibres que portàvem, Dani, ja?
No, tinc feina,
Se'ns acumularà tot plegat.
Vaig a fer una llista i així una classificació i anar tatxant i anar fent perquè si no m'hi perdré. Vinga, lector de cadàveres, Antonio Garrido, com has dit. Em passa a l'antiga Xina. Això també és una novetat amb les novel·les que hem anat dient i com que el món oriental m'atrau, doncs, mira, és una de les coses per les quals la llegiré. A l'antiga Xina, resulta que només els jutges més sagaços arriben al cobejat títol de lectors de cadàvers, que resulta que això és una èlit de forenses que, fins i tot en risc de la seva pròpia vida, tenen el mandat que cap crim, per irresoluble que sigui, quedi impune. Si Song va ser el primer d'ells. Està inspirada en un personatge real, el lector dels cadàvers, narra l'extraordinària història d'un jove d'origen humil, la passió i determinació del qual el van conduir des del seu càrrec com a enterramorts als camps de la mort de Linan, avantatjat deixeble de la prestigiosa acadèmia Ming. Allà, envejat pels seus pioners mètodes i perseguit per la justícia, despertarà la curiositat del mateix emperador, que el convocarà i li carregarà a rastrejar els atrossos crims que un darrere l'altre amenacen a aniquilar la cort imperial. És un absorbent thriller històric extraordinàriament documentat en què l'ambició i l'odi van de la mà amb l'amor i la mort en l'exòtica i fastuosa Xina medieval.
Haurem de remuntar-nos en aquesta època per descobrir què és el que li passa al lector de cadàveres.
Lector de cadàveres.
I el Sisong, lògicament, que va ser el primer doncs, d'ells. Doncs repassem per situar-nos. Avui hem recomanat moltíssimes coses, com sempre. Per començar, la trilogia del Baztán, de la Dolores Redondo Meira. Tres títols. El guardià invisible, el llegat en els ossos i ofrena a la tempesta. Això per un costat. Tema més d'intriga. Per l'altre, tema més romàntic, tema més sentimental, Lazos i cadenes d'Estíbaliz Gallaga. I per últim, la que Dani ha dit que es queda per avui, el lector de cadàveres d'Antonio Garrido, que ens situa doncs, en aquesta antiga Xina, la Xina medieval. Títols disponibles, com sempre, a la biblioteca Doctor Frias, perquè no tingueu excusa per llegir, perquè en aquest sentit això, més gratuït no pot ser, eh?
Exacte. Penseu que per cada carnet es poden agafar un fotimer de llibres, també un fotimer de revistes. Teniu a disposició molt de material i sense cost.
Ja farem un dia una revista de números, de xifres, per a comparar-ho. Dani, com sempre, moltes gràcies i fins la pròxima setmana.
Vinga, adeu.
Era aquest el nostre saló de lectura. Avui al Sempre amb tu anem ja a la publicitat. A la tornada ens hi posem amb el temps de l'entrevista avui amb Manolo Tomàs de la plataforma En Defensa de l'Ebre, parlant de la manifestació de diumenge i també les emocions. Fins ara!
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Ampla oferta d'activitats socials i formatives. Els dilluns, trobada social de dones. Els dimarts, classes de ball per només 2 euros. Els dimecres a les 11:15, classes de meditació. I els dijous a les 7 de la tarda, trobada de guitarres. Els divendres a les 5 de la tarda, tallers gratuïts per a nens. I una vegada al mes, tallers per a nens a càrrec de Plankton per només 3 euros. A més, classes d'anglès, castellà i trobada de dones per a activitats de bolillo. Servei gratuït de biblioteca i internet. Per a reservar espai per a reunions o per a qualsevol activitat, podeu trucar al 877 91 60 96. 877 91 60 96. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales, a l'Ametlla de Mar.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Comencem ja la segona part del nostre Sempre amb tu. Anem ja amb el temps per l'entrevista. Avui volem parlar sobre aquesta manifestació L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Una manifestació que la plataforma En Defensa de l'Ebre, que ja porta 16 anys continuats de lluita en contra doncs, de desbassaments o d'accions que perjudiquin realment el riu i l'ecosistema del nostre territori, han organitzat per aquest diumenge 5 de juny a Barcelona. Serà a les 12 del migdia des de la plaça Universitat i fins a la plaça de Barcelona. Per parlar-ne d'aquesta manifestació, però més sobretot del per què d'aquesta manifestació i del per què de la tornada a lluita als carrers, i a més amb aquesta èmfasi, no? Amb aquesta manifestació que ens espera multitudinària, en volem parlar avui amb Manolo Tomàs, un dels portaveus de la plataforma En Defensa de l'Ebre. Manolo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Manolo, vam veure una primera manifestació al mes de febrer, a Amposta. Estàvem aquí a la Cala amb festes majors. Tot i això, sabem que molts calerós es van apuntar en aquella ocasió. I des del febrer, que va ser la primera, fins a dia d'avui, què és el que ha estat passant? Què és el que
ha anat succeint perquè la plataforma es planti i digui hem de fer una gran manifestació a Barcelona.
Tenis de taula en xarxa.
Jo volia remarcar que la manifestació d'Amposta ha estat catalogada
com la
manifestació més gran.
Ha tornat al Mundial de Veterans de tenis de taula amb una medalla d'or i una de bronze. Campió del món en dobles amb el japonès Yamada i tercer individual en la categoria de 90 anys. Joaquim Renom és jugador del centre de Sant Andreu. Joaquim, què tal? Molt bon dia.
La cosa és
moltes felicitats.
Gràcies.
Campió del món.
És complexa perquè és una llei que ha de nou, però bueno, hi ha arribat.
L'ha aprovat
fora de tenis,
pensant que havia de
jugar realment fa 10 anys que s'hi podrà i he començat a jugar i ara sí, cada dia jugo, però no pensava arribar tan lluny. Limitar l'aigua que arriba a la desembocadura,
augmentar 450.000
de les hectàrees de regadiu,
ganes de repetir
el regadiu que hi ha dins la Conca de l'Ebre, que hi ha un milió, i els 200
el Joaquim ha vingut avui a la xarxa de comunicació local, a l'esport en xarxa, acompanyat de l'Antoni Saiol, del Ramon Rodríguez,
devastador per al nostre
responsable de la secció de tenis de taula d'aquest club barceloní.
Efectes de quantitat d'aigua, efectes de regressió i efectes de salinització.
He treballat molt.
I això, ara en aquest moment, una vegada aprovat l'Estat espanyol, està a Brussel·les. I després és l'activitat de portada i la continua. Està fent dues coses molt importants per al nostre entendre. La primera és l'activitat jurídica. Tenim una denúncia, un contenciós presentat al Tribunal Suprem que ha d'haver reforçat o recordat per 17 ajuntaments de l'Estat de
l'Ebre.
No,
i volíem que veiessin que, a banda dels problemes mediambientals i de l'afectació de l'ecosistema que
és greu,
també hi havia l'afectació a les persones, que aquí vivim
gent,
que no és només un tema mediambiental, sinó que és un tema també socioeconòmic, i que, a més,
veiessin
que aquesta gent estaven mobilitzats per a intentar salvaguardar el territori. I això van fer-ho perquè venia una comissió de parlamentaris que està redactant un informe.
I què té el tenis de taula? Què té el ping-pong?
Popularment conegut, el govern espanyol i la Comissió Europea, que és diferent del Parlament Europeu, han de fer unes reunions per revisar l'ideològic
este. I el govern espanyol, en funció,
està fent una política de lobby, de pressió a la Comissió Europea, d'una manera que, a banda de tot el que està fent com a govern, han fet un pressupost de 100.000 euros per a que diferents comunitats de regants de tot l'estat espanyol i de la Conca de Vinc,
vagin a pressionar
a Brussel·les perquè no toquen aquest pla ideològic. I què va fer la plataforma? La plataforma el que va fer va ser intentarem fer una gran manifestació a Barcelona per demanar perquè se visualitzi a la Comissió Europea
la mateixa que va fer a Rodríguez, però ha augmentat. El CC Sant Andreu,
el tema de
l'Estat de l'Estat,
no només estem denunciant la
prepotència del govern
popular i la pressió que està fent, sinó que a més és un tema
la NASA, un estudi de la NASA va dir fa anys que el tenis de taula és l'esport més complicat de practicar, el que seria l'alt nivell, així de recordar que és l'esport rei. Joaquim Renom ens comentava com començava a jugar al tenis de taula, com s'enganxa.
Jo vaig començar amb un amic que vaig agafar efectes més bé.
El que demanem és que la Comissió Europea obligui el govern espanyol a revisar el pla ideològic de la Conca de l'Ebre i obligui el govern espanyol a dotar d'un cabal ambiental suficient perquè l'aigua arribi al mar, perquè arribin els sediments, perquè no pugui el nostre territori quedar malmès per un pla ideològic que no té sentit i que, a més, no respecta les normatives europees.
A més, un pla hidrològic de la Conca de l'Ebre que es va aprovar en aquest sentit fora de termini.
Sí, home,
i una de bronze individual s'han de guanyar partits. No, diguem-ne aquesta forma des de la Comissió Europea perquè no entrava dins els terminis establerts. Entenem que des del territori la gran majoria de veus, i dic això de la gran majoria de veus perquè sí que n'han sortit algunes com la de la comunitat de regants de la dreta que veien amb molts ulls este pa de conca nou. En canvi, la gran majoria del territori sí que s'ha posicionat doncs, en contra i demanar doncs, la revisió que des de la plataforma impulseu.
També ha tingut un paper destacat al Mundial d'aquest any que va finalitzar aquest diumenge una llegenda del tenis de taules, el palista del centre de la zona, Joan Madurell,
el govern de València per primera vegada Barcelona,
tal, molt bon dia.
Estan demanant que se retorni
al Pla
Hidrològic. Actualment juga al centre,
ha jugat al centre de Sabadell, agrupació de bombers, amb els seus dels Horts, Tivoli, Ariel, grup amateur, i crec que podríem seguir una mica, no?
Sí, sí, molt grup. I per evitar confrontació,
sempre entre els millors d'Europa, sempre entre els millors del món de veterans, el pas per arribar a guanyar una medalla,
intentar minimitzar els conflictes. Pues ho tenen molt senzill. Volen tornar a repetir
bastant
el model de transvasament a Tarragona.
El nivell d'Espanya comparat amb els valors de més països, la majoria de països, pues sempre ha sigut inferior a aquests països. Llavors, no és impossible, però és molt difícil. Jo, pues, estic amb això, vaig a continuar, aviam si puc arribar a aconseguir-ho.
El 2018 a Las Vegas, això és una nova categoria, entre la de 80 anys,
allà és el...
Allà és on t'espero, aviam si tinc una mica més sort i puc aconseguir.
Quants títols té el campió d'Espanya entre equips dobles individuals, Josep Maduro?
42.
I és que si analitzem la venda de l'aigua a Tarragona, l'impacte econòmic que ha tingut a les Terres de l'Ebre...
Són molts anys guanyant i guanyant,
molts anys.
Els nostres territoris que havien
afectat... Bueno, jo el meu objectiu era arribar als 40, ara si puc, si continuo tenint facultats i puc arribar als 50, però és molt millor. Jo almenys ho intentaré.
Porta tota la vida en aquest esport, una trajectòria espectacular. Com s'aconsegueix mantenir tants i tants anys competint a un gran nivell i guanyant?
S'aconsegueix a base d'esforç, d'entrenaments i tindre la il·lusió per poder millorar cada vegada més.
De com juga, de les característiques d'aquesta llegenda, d'aquest esport, n'ha volgut parlar a l'Esport en Xarxa, Lluís Espinosa, que és company, és amic de Josep Madurell.
I 4 o 5 terratenents o administradors de terratenents guanyen qualsevol votació. Per tant, és un problema que a nosaltres ens preocupa, però tenim molt clar que aquest Pla Hidrològic, per moltes comunitats de regants i per molts cacics que estiguin dintre d'això, vulnera 4 directives europees. L'Europa té una responsabilitat en el delta de l'Ebre, entre altres coses perquè té figures de protecció. I una cosa molt important és que porta anys invertint diners en projectes de manteniment de l'ecosistema. Per tant, entenem i demanem i desitgem i farem el que sigui perquè l'Europa s'impliqui, que obligui a ficar sentit comú, que talli aquestes operacions especulatives, que deixi baixar l'aigua del riu en quantitat i en qualitat suficient per mantenir el delta de l'Ebre, i que la gent de Terres de l'Ebre poguéssim tindre una certa tranquil·litat a l'hora de desenvolupar els nostres projectes tant urbanístics com productius.
Manolo, teniu una sensació des de la plataforma que una dècada després de tot el gran treball que vau fer...
Exactament, almenys ho intento, no? Sempre no es aconsegueix...
En contra dels... Pla Hidrològic Nacional, sempre, del trasbassament purament i dur del riu Ebre. Tornéssim a una situació similar.
I de tant en tant també s'ha de picar algunes pilotes, perquè avui dia,
amb una altra forma de plantejar les coses...
Si no entres a l'atac de tant en tant, doncs estàs perdut, no?
És pitjor, una situació molt delicada, perquè, per exemple, abans teníem una llei que havia els articles del títol 3 de la llei i podíem, d'alguna manera, localitzar molt bé què és el que s'havia de canviar.
Hi ha hagut moltes evolucions. Doncs en qüestió de tècniques, de material, fustes, gomes, pilotes, tot ha anat millorant i sempre hi ha hagut molta evolució. Llavors, esclar, has tingut el jugador que ha volgut mantindre, has tingut que anar evolucionant i adequar-se a les noves tècniques que hi ha.
El Joaquim Renom, el campió del món, és un jugador molt ofensiu, és més defensiu que més, el Joaquim Renom com a jugador.
Primera, perquè té més qualitat que arriba a la desembocadura. I segona, perquè si ho passen aquí baix, hi hauria un conflicte que a Lleida no venen, que no tenen.
Tornar més bola, tornar més bola, i segurament és picar quan la pilota vingui més bola per picar.
Avui compartint taula a l'Esport en Xarxa, l'Associació de Comunicació Local, amb una llegenda que també vol ser campió del món, que Las Vegas ho vol intentar aconseguir.
El que estan intentant és que en vez de discutir-nos amb un govern, discutir-nos d'alguna manera contra una llei,
ara
també he vingut a veure seguito.
Això mos ho fa
i ara
molt més difícil.
Ens anem a...
I nosaltres el que estem intentant és...
Ah, okay,
no discutir-nos de la gent de Montsià o de la gent que creu que se posa...
Josep Madurell, una de les persones que avui ens acompanya al Foro en Xarxa, una persona que ens cau estimada, una persona admirada. Carlos Saus va ser l'impulsor, fundador de l'Associació de Jugadors Veterans de tenis de taula.
És perquè l'aigua té volen a València, la volen a Barcelona, i en qui en tot cas, si no tiene volen regar, se pot fer sense necessitat d'aquestes aules tancades i tan complicades, no? És una estació per a tots molt més difícil, molt més complicada, encara que tinc que dir que per primera vegada estem tenint un suport que mai havíem tingut. Per exemple, a la manifestació del 5 de juny a Barcelona, ens estem donant suport textualment, absolutament, tots els partits polítics catalans, quan dic tots menys el Partit Popular i Ciutadans, però tots ens donen suport. Ens donen suport l'Associació Municipal per la Independència, l'ANEF, l'Òmnium, tots els sindicats i totes les ONGs mediambientalistes, i això nosaltres no havíem tingut mai. En la qual cosa diu, bueno, per un costat tenim dificultat per a combatre això, perquè hi ha gent que diu, bueno, si ho han de fer, anem a treure profit, i no se'n donen compte.
Madurell ha competit en molts clubs, ara al centre, abans al Circo de Sabadell, dues etapes, Agrupació Congrés, Sant Vicenç dels Horts, per tant, entenc que has compartit equip amb molts i molts jugadors, amb molts.
T'ho anava a comentar, Manolo, perquè parlant d'aquesta manifestació, esteu amb un... Jo vull tindre en posta el 7 de febrer, aquesta vegada, el 5 de juny, a Barcelona, porteu molt, molt de suport de l'associacionisme,
al Congrés, mítica parella d'equips, de dobles, Madurell, Jordi Ruiz.
Teniu un recolzament de cara a aquesta manifestació, a la qual cosa entenc que és un suport per a la plataforma, per als ciutadans, per a la gent de l'Ebre, per a manifestar-se, però per seguir lluitant des d'aquesta via per aconseguir aquest objectiu que
manteniu. O campionat d'Espanya.
Sí, en principi, i a vegades havíem coincidit
amb la meva mare,
que teníem
una edat similar, i que estaven juntes la xerrada a l'agrada. També li agradava jugar a categories de veterans més joves que ell, perquè trobava més competència. Quan ja tenia 70 anys, va jugar a la categoria 65 i va quedar campió igualment. Va ser a Linares i Tenerife.
Sorprenentment,
va haver gent que va protestar i van posar una norma perquè només pugui jugar a la seva categoria. Des de llavors ha quedat a Espanya sempre campió de la seva categoria d'edat. Espanya no té rival. Els campionats europeus i mundials sempre fa molt bon paper i segur que té que estar a prop un pòdium en un dels propers campionats.
El Congrés i el Ciervo ha compartit vestidor amb Josep Preto.
Una important,
una presència de campió d'Espanya. Compte que a partir d'ara entrenaré a fons per estar en forma per quan juguis per guanyar el títol número 50. Vull tenir l'honor de diputar-ho jo. I si tornes a jugar al Ciervo, millor que millor.
En un Ciervo de Sabadell, on també ha compartit equip amb Ricard Palau.
Hola, Busquets, ets una gran persona i un exemple per tots nosaltres. Segueix així. Una abraçada prolongada. Vinga, salut.
I a Sant Vicenç dels Horts, al Baix Llobregat, amb el Paco Domènech.
D'alguna manera, una persona, sense bandera, sense carnets, sinó territori, futur, riu, aigua per davant, de todo de més, no?
L'única bandera, és el Nus.
Nus i color blau.
I fa molts, molts, però com molts anys, el Josep Madurell, convidat avui a l'Esport en Xarxa, lluitava pels títols a la divisió d'honor, el que era la màxima categoria del tenis de taula, als campionats d'Espanya absoluts. I va fer equip amb Aurelio Burgos.
El Madurell sempre fue un compañero excelente y además un jugador muy eficaz dentro del equipo.
La presidenta del Parlament català, podríamos funcionar adequadament. Hi haurà consells que
me encanta seguir encontrándome con él, porque me recuerda una época estupenda
del País Valencià, que està en contra del trasllament del Xúcar, que mos dona suport. A partir d'aquí, si en banderes benvingudes siguen, que nosaltres respetarem, però el capçalament de la
manifestació.
També admiren aquest crac del tenis de taula la jugadora Julia Infant.
davant de tots, que és el que ens interessa de cara a
vosaltres. I que és, lògicament, el que aquest diumenge 5 de juny, des de les 12 del migdia, entre la plaça Universitat i la plaça Catedral de Barcelona, és el que ha de lluir per la capital, tu molt bé ho has dit, de Catalunya. Manolo Tomàs, portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, t'agraïm que ens hagi acompanyat aquests minuts. Ens agradaria seguir parlant del tema i esperem que l'actualitat ens permeti seguir parlant i esperem que l'actualitat ens permeti parlar d'una negociació, d'una revisió d'aquest pla hidrològic de la Conca de l'Ebre que almenys millori les condicions actuals, les millori, sens dubte, i no haguéssim de preocupar-nos en aquest sentit per la possible mort del Delta, perquè un riu sense cabals, com diu la pancarta, és la mort del Delta. Manolo Tomàs, moltíssimes gràcies, molta sort aquest diumenge a Barcelona i fins ben aviat.
Gràcies, ens veiem, no arribes vida.
Bueno, jo vaig començar a jugar amb el centre parroquial, llavors ignorava que hi havia la Federació Catalana. Després, quan vam entrar que hi havia la Federació Catalana, va ser quan ens vam inscriure a jugar a competicions catalanes. Però nosaltres vam jugar, vam començar tres xicots, el meu cosí, un altre xicot i jo, al centre parroquial, i allà vam anar aprenent.
Llavors comences a veure els millors jugadors que hi ha a Catalunya, que són al seu dia els millors de l'any.
Llavors ja els millors jugadors ja era el Jordi Palés, l'Olivar, el Castillo, hi havia una quantitat de jugadors que són els que el Pep Palés, que el Pep Palés per mi sempre va ser el meu ídol, perquè com que ell tenia un joc defensiu, jo quan el anava a veure sempre tenia ganes d'arribar al club per ensajar i practicar el que li havia vist fer amb ell.
Martín Olivar, un dels cracs de la història del tennis de taula, que té un record molt present.
Era el tornador, tornava, era un bon jugador, i a més era agradabilíssima persona. Era pintor i la meva dona s'ha recordat que em va pintar el pis una vegada. Va vindre a muntar-me tota la pintura del pis, perquè volia pintar i va dir,
Anomenava abans el Martín Olivar, també anomenava el Jordi Palés i el Josep Maria Palés, un dels més grans de la història. El Pep Palés continua en actiu a l'Escola Palés.
És un referent dintre del món del tenis taula.
Explica'ns una mica en què consisteix
infinitat de vegades. He tingut la sort de jugar amb ell. Després, ben segur que amb el meu pare m'ho sabrà jugar.
També infinitat de vegades. Seria el resultat de si cometo aquest error. Lligat a l'últim dia en el programa vam parlar de l'etiquetatge. I ara parlarem de la sobregeneralització.
I a més, Josep, que sàpigues que els joves et tenen por perquè a mi m'ho diuen.
Què passa? Doncs que al costat de les etiquetes, que és el que vam parlar l'altre dia, l'ús d'aquestes paraules representa també una forma de veure les coses.
Els joves que no són veterans.
Què vol dir?
Quan veuen Josep Madurell a la pista,
ho fem de manera desmesurada, en excés.
Els nanos,
els pensaments d'aquest tipus gairebé mai s'ajusten a la realitat.
I no obstant això, et fan sentir i actuar
com si fos així. Un exemple molt fàcil.
L'il·lusió sempre és intentar guanyar els partits.
Toca a mi.
Quan s'ha de saber guanyar i perdre, quan perds, no passa res. Però sempre, si vols, sempre s'aprèn. Encara que perdis, sempre s'aprèn alguna cosa.
Una pregunta des del coaching que podem oferir a una persona que afirma
de Josep Madurell. Quin és el repte en el futur?
El nostre objectiu com a coach seria...
Bueno, el meu repte és el que he dit abans, intentar aconseguir pujar a un pòdium en uns campionats d'Europa o campionat del món, és el meu repte que jo tinc ara, no?
Suècia 2017, Las Vegas 2018. Europeu i mundial.
Sí, més aviat és...
Las Vegas pel tema del canvi de categoria.
Exactament, més aviat Las Vegas pel canvi de categoria. Però vaja, a Suècia també ho intentaré, no?
Josep Madurell, felicitats, gràcies per aquesta trajectòria, gràcies a tothom que ha participat en aquest homenatge radiofònic a una llegenda del tenis de taula, 42 títols de campió d'Espanya. Josep, moltes gràcies, molta sort i fins una altra.
Moltes gràcies i gràcies a tothom.
I també moltes gràcies al campió del món, al Joaquim Renom. Joaquim, gràcies. Gràcies, que l'ha dit molt bé, l'any que ve a Suècia, el 2018 a Las Vegas, i en tornem a parlar.
Ara sí que vindrien emocions de malestar davant d'aquesta situació.
Com a Madurell, fins que siguem ja...
Aquestes paraules les solem dir dins de frases fetes.
Gràcies, Joaquim, felicitats.
I les utilitzem moltíssim, sí, les utilitzem molt. Llavors, què ens passa? Que també ens disminueix la sensació
detall,
de poder afrontar
en xarxa.
I gestionar
futbol,
una situació.
Bàsquet, hoquei,
també
futbol
sala,
la tot el que t'interessa t'ho expliquem
amb èxit,
de dilluns a divendres a la teva ràdio
si
local.
Una persona enfocada.
Any especial per al Club Natació Sabadell, una de les entitats amb més socis que hi ha a Catalunya, després del Barça, després del Reial Automòbil Club de Catalunya, ve l'entitat sabadellenca que celebra aquest 2016 el seu centenari. Ahir van fer
el
Teatre de la Faràndula a Sabadell, l'acte principal.
Ràdio
Sabadell, Joan
Blanc.
El Club Natació Sabadell va viure ahir l'acte central del seu centenari. Uns 1.200 convidats, entre ells personalitats del món de la política i de l'esport, i evidentment
ex-nadadors,
ex-entrenadors i ex-jugadors de l'entitat que
ens
donen cita al Teatre Municipal La Faràndula de Sabadell per viure aquest acte central del centenari. Molt emotiu, amb molts sentiments a flor de pell, amb molts retrobaments, abraçades i somriures, i sobretot
amb un judici
amb una mateixa definició o amb un mateix sentiment entre tots els assistents. El fet que el Club Natació Sabadell havia marcat bona part de les seves vides professionals i destacant-ho també com una de les referències, no només a nivell espanyol, sinó a nivell mundial dels esports aquàtics. Un dels més emocionats, evidentment, era Ashwin Bienvebur, només pel record i per l'agraïment que van mostrar els assistents a la feina feta al seu desaparegut pare, Paul Bienvebur, sinó perquè, segons l'Ashwin, ara mateix el club és una de les entitats més grans de tot el món, si traiem els clubs de futbol, per poder desenvolupar la pràctica de l'esport.
El
problema de dia a dia és que no
és només una falta d'autoestima,
i dies com avui realment
però comencem a mirar aquests errors i d'aquests errors
tots els inicis
a veure
de com ha anat evolucionant i fins on hem arribat,
el que està cometent i segurament te'n faries
com la gent
creu,
s'ha apuntat i ha
no
posat
tots,
el seu,
petit
uns
quants,
gra de sorra,
uns quants, llavors ens pot portar
sincerament no he vist res
a situacions i estats
d'ànim
que deixen de ser útils,
menys amb el món de la natació. El futbol ja és una altra cosa, però
per una
el món de la natació,
equilibri mental, equilibri emocional i corporal,
com diem, nedadors, waterpolistes, jugadors i sobretot també entrenadors de totes les èpoques es van donar cita en aquest Teatre Municipal de la Faràndula per viure aquest acte central del centenari del Club Natació Sabadell, que com ja sabeu s'està desenvolupant durant tot aquest 2017.
Gràcies, Joan Blanc, des de Ràdio Sabadell. Avui s'ha presentat a Barcelona el Campionat del Món de Curses de Muntanya, que es farà del 22 al 24 de juliol a Aigües Tortes, a la Vall d'Avui. A la prova s'esperen corredors destacats de tot el món, s'han inscrit ja la crac, la gran Núria
Picas.
Més aspectes relacionats amb l'actualitat esportiva, el gironí Marc Puig ha adjudicat l'ultra trim més dura del planeta, celebrada el darrer cap de setmana a Motril, a Granada. Dels 48 triatletes extrems que van començar la prova, de 3 dies, només 33 la van finalitzar. Fem Girona, Carles Valdellou.
515 quilòmetres en 3 dies de competició. 10 nedant, 421 en bicicleta i 84 corrent, amb un desnivell progressiu acumulat de 8.000 metres. Aquestes són les distàncies de l'ultratri de Motril, que es va disputar aquest cap de setmana a la localitat andalusa. El primer triatló en distància ultraman que es celebra a tot l'estat espanyol i una prova que està considerada com una de les més dures arreu del món. Van participar 49 atletes, els quals van acabar 33. El guanyador, el gironí Marc Puig, de Santa Coloma de Farners, que va completar el recorregut en 26 hores i 28 minuts.
No serveixo per a res, tot em surt malament.
Molta constància durant molts mesos, que bueno, més dur, això. T'has de conèixer molt bé, has de saber molt bé tot el teu cos necessita,
a vegades
i que no t'enganyi, que no tinguis que no pots quan realment pots continuar amb moltes més hores
m'està donant un aprenentatge,
i això, això que dius,
i
no,
normalment ho faig bé, però
per
avui m'he equivocat. A veure com puc aprendre d'aquest error i tornar-ho a fer diferent. Segurament, si m'equivocava 10 vegades, em posaria consciència.
Marc Puig assumeix que aquest tipus de competicions són extremes i recorda que cal preparar-se a consciència. Ell ho va fer i anava a Motril amb l'objectiu d'aconseguir la victòria. Després de pujar al més alt al podi d'aquesta competició, ja pensa en nous reptes.
És una persona perfecta perquè som sers humans i tenim qualitats, errors, un munt de coses. Però almenys cap a nosaltres i cap als altres tenir cura d'això és molt útil.
Perquè de vegades, no, sempre, és el que diem, sempre et fixes en l'on
negatiu, no? Que recordo, no vaig caure. També hi ha moltes coses bones, no?
Doncs, per exemple, ara mateix has dit, sempre et fixes en
la negatiu. Això també català Javier Lorente, que un cop creuada la línia d'arribada, en vuitena posició, va demanar matrimoni a la seva xicota, l'exmarxadora Maria Basco.
Habitualment, o aquesta setmana, cada dia, m'has dit coses negatives sobre mi, d'acord? Que tinc de coses positives també, o amb una feina, per exemple, quan... Mira,
la xarxa de comunicació
de
local.
Vols marxar amb el blau que ens hem comprat de cinema? Els seres humans ens estem queixant com si això ens fes una transformació de consells o una gestió per a menys. El fet d'estar-nos queixant constantment no és gens constructiu. Ens porta a crisis, a desànimes, i va molt relacionada a la sobrevivència de la situació. Llavors, l'ideal, l'objectiu, ser conscients de quin dels està passant, és molt complicat. Si una vegada donis compte que estàs generalitzant, para compte si realment és tot, si és sempre així, si és un altre exemple. Quan hi ha una discussió d'una parella, la noia o el noi, més igual qui, està discutint i li està dient un tema concret que li ha molestat. Quantes vegades fins acaba passant-se tota la llista de tot. O sigui, comencem amb que no ha anat a buscar algú, per exemple,
que havia guardat a mi aquesta manera. D'acord? Jo abans d'ahir tampoc no vas anar.
Aquest és també ho he avançat, però és un dels grans errors, no? Que hem discutit una cosa concreta i sense voler per desahogar-nos perquè estem instal·lats en la emoció de la ràbia o del moviment gran a dintre, doncs vinga, va,
li aplicaríem el semàfor.
Molt bé. Molt bé, perfecte. Una gran idea. El semàfor i, concretament, ara estàvem parlant de no treure el gos, no? Perquè, clar, si no, acabarem separant-nos, eh? Si ens traiem les llistes de tot el que fem malament.
Sempre, tot, mai, gens, impossible.
És impossible, és impossible, és impossible. Bé, no penses l'utilitzem més de seria útil fer-ho. Clar, què vol dir la paraula impossible? Què vol dir? Impossible, que no és possible. Llavors, clar, si els límits són físics o els límits són mentals?
Més físics, no?, que mentals, el treball amb el mental, però per al físic i el mental ha tendurat d'alguna manera.
Molt bé, doncs jo
la xarxa de comunicació
que,
local.
Amb les estadístiques, els límits més grans que ens trobem estan en la ment, els límits mentals. Llavors, clar, si jo dic això és impossible de fer, m'estic limitant al 100%.
Sí, era perquè no entrenem la ment.
Molt bon dia.
Per exemple,
i aquí... entrenem el cos en una carrera per fer qualsevol acció, però la ment potser no ens han ensenyat a entrenar-la.
Clar, hi ha un munt d'autors, per exemple, a mi m'agrada molt el protagonista del Circo de les Mariposes, que és un curtmetratge on el Méndez, el director del circ, ens ensenya com el Mic, que és una persona que no té, va néixer sense extremitats inferiors i superiors, perquè se m'entengui més bé sense cames i sense braços. I aquest noi és un gran orador que va per tot el món demostrant que sense tenir cames ni braços com té una vida quotidiana, com ha fet una família, com té un fill, com s'aixeca del terra quan cau ell mateix a l'escenari expressament per ensenyar a la gent que si tu creus que pots, ho tires endavant. Per tant, aquí no ens serviria que els límits són físics. Tenim un munt de científics i mestres que estan en una paràlisi cerebral com el Hawkins, per exemple, i és un dels millors científics de la història de la humanitat. Per tant, l'ús desmesurat d'aquest impossible, d'aquestes generalització,
si no és
el que està fent
serà la
és que els meus límits mentals s'amplin molt.
De moment, qui retirarà aquest honor al dictador és l'Ajuntament de Santa Bàrbara al
Montsià.
Més coses, insubmissió de les cooperatives agràries de Lleida i de Tarragona.
Amb la paraula impossible, si et sembla, tancaríem ja
que la Generalitat els obliga a dipositar per mantenir obertes les seves seccions de crèdit. La norma que pretén evitar fallides com la de Cambrils entra en vigor avui, però 26 cooperatives ja n'han assortit que la desobeiran. Arenys de Mar ja permet gossos a les platges.
Aquest dimecres
ha entrat en vigor
la
normativa de l'Ajuntament que ho permet. Això sí, en horari restringit, de 8 del vespre a les 7 del matí, i respectant les normes de tenir animals.
Tornar-hi amb adjectius desmesurats, fer un drama de situacions que si puc fer descriptivament, li podré treure la part més dramàtica del tema i no viure-ho d'aquella manera.
El portal Barberies Conencanto li ha atorgat el premi d'entre tots els barbers de l'Estat. Òbviament, a l'Exvoltran està molt satisfet.
Don Ruth, moltes gràcies per aquest programa, moltes gràcies pels teus consells, aportació a les nostres emocions. Com sempre, recordar que si alguna persona vol participar al programa, ens vol trucar, vol enviar-te via WhatsApp, així tu ja prepares per al pròxim programa la informació, la consulta, la proposta, pot fer-ho. Recordem el telèfon, recordem que també poden aprofundir en tot el tema del coaching, en aquest curs que començarem ben aviat, a principis de juliol, no? I si et sembla, recaballant, recordes el teu telèfon?
Sí, el 6-1-8-1-4-1.
També voldria agrair des d'aquí Finic que rebem whatsapps d'antics alumnes o algun client que ens ha felicitat per estar fent aquest seguit de programes i sobretot poder donar eines i telèfons per recórrer a el que vulguin aprofundir. Gràcies, Finic, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Ruth Freixedes. Una setmana més ha estat en les nostres emocions. Sempre.
Tampoc es descarta la resta del Pirineu, del Pirineu i de la serrada transversal, doncs, que pugui caure
avui sobre generalització, paraules, com sempre, tot, mai, gens, impossible, paraules que hem de pensar abans de dir-les. Sobretot en la situació i el moment en què
les diem.
Gràcies, Jordi, i en esports presentat a Barcelona el Campionat del Món de Curses de Muntanya, que es farà del 22 al 24 de juliol a Aigüestortes, Barruera, a la Vall d'Avui. A la prova
recte final ja del nostre, sempre amb tu, d'aquest dimecres, primer dia demà de juny, Fini. Ja està aquí l'estiu.
Avui és el primer dia de juny i és el sisè mes i no sé si sabies que ve del llatí Junius, que venia donat per la deessa romana Juno.
Jo controlo el tema dels noms dels dies. Això dels mesos ja aquí ja encara no m'ho he practicat, això.
Bueno, el dia 20 a la nit ja serà quasi 21 perquè passaran 34 minuts hora oficial, arribarà a l'estiu. Això sí que t'agrada més, eh?
Home, l'estiu sempre és una bona època.
Arribarà a l'estiu, doncs, aquest mes de juny. I una dita diu que pel juny hi ha molt de sol i també molta sol. No sé, jo trobo que més són el juliol i l'agost, no? Però bueno.
O no, perquè ja ho vivim d'una manera més...
Amb la caloreta, quan us arriba la son, és a l'hora de la migdiada, eh? Més que la nit.
També és veritat. Fini, rebassem com sempre. Bueno, en aquest moment els apunts locals del dia.
Primer de juny, a partir d'avui, s'ha posat el cobrament, el rebuig de la taxa de la recollida d'escombraries i exaccions municipals de l'exercici 2016. L'horari de l'oficina de recaptació, recordem que és de 9 del matí a 2 de la tarda. També recordar a tots els que vulguin participar al concurs dels fideus enrossejats, tindrà lloc el diumenge dia 12 de juny al matí, doncs ja poden passar a inscriure's a l'oficina de turisme del Parc del Bon Repòs. Recordar aquesta festa del futbol calero que tindrà lloc dissabte a l'institut. Per la tarda s'organitza un torneig de futbol 3x3 en categories prebenjamí i benjamí. S'han d'apuntar els xiquets que vulguin participar en aquest torneig i també tots els que vulguin anar al sopar han de comprar el tiquet. El preu és de 5 euros. Ho poden fer al CEM La Cala i també a l'Acadèmia Sarai.
Que ha fet una crida a la
participació. I està tot pel que fa als comunicats més imminents. I en tenim més, però aquests són els...
L'agenda del cap de setmana, com sempre, la deixem ja per demà dijous i per divendres, perquè també, jo no sé què passa, cada setmana tenim més coses per a fer finit i no acabarem, eh? Ja, a més, aquesta setmana arrencant amb tot això de les jornades gastronòmiques.
Divendres, que ja en vam parlar l'altre dia a l'apartat de gastronomia.
I que demà, precisament, aquí al Sempre amb tu, parlarem al temps de l'entrevista sobre aquestes jornades del peix.
Tenim actualitzada... Sí, tenim actualitzada la borsa de treball, però és la mateixa que teníem. No s'han sumat més peticions. L'auxiliar de geriatria en vehicle, que s'està buscant, també es busca una persona per fer entrades i sortides en dissabtes, personal per neteja també en dissabtes, es busca monitor d'esport que estigui especialitzat en ciclo indoor, ajudant de cuina que sigui dona, també es busca cambrers, mecànic de vehicles, un administratiu que tingui vehicle i que parli un nivell de francès alt i anglès mitjà i un massatgista.
Ofertes disponibles al telecentre de l'Ametlla de Mar. Fini, ho hem de deixar aquí com sempre.
Te volia dir si sabies que era el World Milk Day, a veure si t'ho he dit bé, que tu tens un anglès perfecte.
No, tinc perfecte. Bueno,
te ho dic en calera, avui és el dia mundial de la llet.
No m'agrada.
No t'agrada? Bueno, cada vegada...
Només el tallat.
Cada vegada més, pues, s'opta per llets vegetals. I avui també és el dia mundial de les mares i pares.
Doncs també per a les mares i pares una abraçada. Fini. Demà hi tornem, gràcies.
Serà fins demà, molt bon dia.
Bon dia.
L'horari de l'oficina d'atenció al ciutadà és de dilluns a dijous, de 8 al matí.